Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
Si ens aturem al bell mig de Sabadell i tanquem els ulls ben fort, no trobarem silenci, sinó que sentirem la remor dels cotxes circulant, les converses d'aquells que passegen, el so de les sabates colpejant l'asfalt i potser, i només potser, i si tenim sort, algun ocell anunciant el seu pas. Els sabadellencs Pau Tarruell i Carmina Mas amb el grup Bufanúvol s'endinsen en un entorn de silenci absolut amb l'espectacle El País del Silenci. Bé, un silenci un tant peculiar. Això sí, aquest any l'espectacle celebra 3 dècades de l'escenari.
Som els Bufanúvols i estem molt contents d'estar avui aquí al teatre amb vosaltres, gent de Sant Feliu, per escoltar la història del País del Silenci. Un país llunyà, a les muntanyes més altes, on hi viu una gent que es desperta molt d'hora al matí abans de que surti el sol. Una gent que estan tots dormint quan encara és ben fosc, tots a dormir. Estan dormint al País del Silenci, quan encara no ha sortit el sol. I amb el so de les campanes es desperten els més matiners. Amb el so de les campanes, els més matiners, abans de que surti el sol, es desperten i canten unes cançons misterioses que diuen així.
Natus es nobis puer.
Pau Tarruell, Carmina Mas, bon dia, gràcies per venir a Ràdio Sabadell. Escolteu, quan veieu que un espectacle vostre celebra 3 dècades dalt l'escenari, quines sensacions us queden?
Que poc ens ho pensàvem quan el vam crear. Ha sigut realment el públic el que ens l'ha anat demanant i ha anat convidant-nos a que el anéssim representant arreu del país i fins i tot a l'estranger i tot.
Clar, però 3 dècades?
Hi ha hagut temps de tot. També hi ha hagut un temps que ens vam retirar a l'Illa del Silenci, que és a Menorca, i aquell temps ja no el vam fer tant, però sí que es pot dir que no hem deixat de fer-lo mai. Sempre hem anat fent-lo a la mesura que ens el demanaven escoles, ajuntaments, centres cívics, moviments, grups.
Va ser el vostre primer espectacle?
Sí, de fet el vam estrenar ja fa això 30 anys i va ser el primer que vam crear i llavors ja vam començar a incorporar tot el tema més d'animació, però el primer que vam fer va ser aquest.
Clar, entenc que quan veus el teu primer espectacle, no, la primera creació, que entenc que us l'heu d'estimar d'una manera molt especial, no, i veus que han passat 3 dècades, el poses davant de l'escenari, a dalt de l'escenari, i els nens, els infants reaccionen, no? Sí. Igual o sí, diferent?
Això va ser molt, molt bonic, l'última representació que hem fet, que la vam fer a l'escola de la Ginés de fa una setmana, i va ser impressionant veure com els nens seguien els gags que fèiem, seguien tot el que anàvem realitzant en l'escenari. Va ser molt emocionant.
No, el que sí que l'espectacle s'ha anat renovant a mesura que l'anàvem representant, coses que veien que els nens els agradava, ells mateixos, jo que sé, a vegades durant l'espectacle és molt interactiu i els fem parlar i en un moment donat els preguntem si els sembla que és veritat o inventat el conte, i n'hi havia un que nen que va dir que era imbritat, s'acabava d'inventar una paraula que és que sembla inventat però parla de veritat, no? I coses
d'aquestes. Però és molt maca aquesta paraula,
sí,
no?
Sí, veritat. I una altra que deia, això és fàcil o difícil? És difàcil, que sembla fàcil però és difícil. Sí, els nens són molt creatius.
Clar, entenc que l'evolució aquesta la genera no només el fet de que aneu veient com reaccionen els infants, sinó també el vostre aprenentatge en el món de la música,
també,
no?
També, sí, hem anat afegint algun gag nou. Sí,
algunes cançons. I de fet va començar ell amb aquest espectacle i jo m'he incorporat fa menys, fa 3 o 4 anys, i ara pel de la sala, per l'espectacle que farem a la sala, que celebrarem doncs aquests 30 anys de l'espectacle, també vindrà un acordionista que també toca com nosaltres, amb els Bufanúvols.
Clar, i com és que tu hi entres, Carmina? És a dir, en quin punt dieu, ostres, doncs a dos veus o tots dos dalt l'escenari, això guanyaria?
Bueno, de fet, mira, per motius familiars, bàsicament, i que tenia més disponibilitat, i llavors, bueno, el vam començar a fer els dos.
Que havien quedat una mica lliure les càrregues familiars, no?
Això mateix.
Clar, jo el que m'agradaria saber, o que crec que ens agradaria saber tots plegats, és exactament què és el que ens explica aquest espectacle, no? Perquè jo feia el gag aquest al principi de dir, ens aturem a la ciutat, tanquem els ulls i el que menys sentim és silenci, no? Hi ha molts sons, i de fet crec que són aquests sons els que ens voleu posar de manifest que existeixen,
això
no?
Mateix. Els sons del món natural, que són uns sons que ens donen pau i tranquil·litat, i els ocells, hi ha un moment que surt un personatge que parla amb els ocells i aquí els nens els captiva molt, perquè si ho faig algun dia a l'exterior, els ocells de veritat contesten, no? I nosaltres, de fet, la paraula silenci absolut no ho és. És un silenci interior que et permet escoltar el que hi ha a fora, no? Per això moltes vegades posem l'exemple, els hi preguntem quantes orelles tenim, i clar, tots diuen dues, i quantes llengües una. Doncs això, en el fons, vol dir que estem més fets per escoltar, el doble, almenys, que per parlar, no? I que els ocells, les orelles estan sempre obertes, per tal d'estar atents a les paraules dels altres, o estar atent als sons naturals de la mar, de la pluja, dels ocells.
I suposo que el que feu també és fer que els nens se n'adonin d'aquests sons que tenim al nostre voltant, no? Que al final vivim en un món en què tot va molt ràpid i que no ens parem a escoltar el que ens envolta, no?
Sí, sí, llavors el que fem és fer-los i també tocar amb ells uns instruments, diferents instruments, que aporten com un clima de pau i de quietud i de, bueno, de relax, i això és, amb ells els agrada molt.
Sí, els vols tibetans, portem tres vols d'aquests tibetans, que sí. El seu so convida al repòs i convida
a la quietud,
la calma
i
la quietud.
Silenci. Sí, sí. Inclús cap al final de l'espectacle els fem un joc, que és el joc d'escoltar el silenci, no? I és graciós veure com ells hi entren en aquest joc d'escoltar el silenci. I ho fan bé.
Quins instruments porteu a l'espectacle?
Bàsicament flauta, sopranino, soprano, contraltenor, també la guitarra, l'ukelele també a vegades surt, aquests vols tibetans, un butang, instruments de percussió, i el número del gag del clarinet, i llavors hi ha al final un saxofon soprano, o sigui que és molt, molt variat, instruments de vent, de fusta, i instruments de corda, i instruments de percussió.
I la veritat és que als infants els agrada molt la música i els agrada molt sentir tots aquests instruments, i representa que és com l'atractiu d'aquest espectacle, que ha fet que perduri durant aquests 30 anys, perquè si ha perdurat aquest temps és perquè també el públic li ha agradat i ens l'han demanat.
Sí, l'hem fet a França i tot, i el vam fer en català les dues vegades. Una va ser la part catalana de França, allà passat Puigcerdà, que ja és la part francesa, i una altra que la vam fer en un lloc que només parlava en francès, i nosaltres la vam fer en català, però com que hi ha tanta música i tants instruments,
ho van anar seguint.
Això és molt maco, no? Perquè això és el llenguatge universal de la música,
això és l'únic llenguatge que entén tothom.
Que podem anar amb la música a qualsevol lloc, que ens entendrem, no? Les sensacions.
Tenim una filla que ara fa poc ha fet un intercanvi amb una orquestra escocesa i ha sigut fantàstic perquè hem pogut tocar junts, i clar, la partitura que llegien tots és la mateixa, per tant, clar, és un llenguatge que tothom entén.
Clar. D'en certa manera intenteu introduir els infants en un món interior o no, amb aquest espectacle? Allò de dir, això que deia ara el Pau, no? d'escoltar-nos bé i saber bé qui som.
Sí, de fet això s'inicia amb l'audició d'unes cançons, i llavors és a partir de l'audició d'aquestes cançons, i llavors reproduir-les de manera mimada quan obrim aquesta escletxa cap a l'audició interior.
De cantar per dins, no? I quan ha dit d'escoltar el silenci, de fet és escoltar el silenci d'un infant. Ho fem pujar amb un i després en vam pujar tres o quatre, i hem d'escoltar el silenci d'aquella persona, no? I és d'alguna manera un moment màgic, perquè ningú pregunta de què, com si fos tan normal això, no? I no ho havien fet mai, en canvi fan aquest exercici, imagina't, una sala amb 200 nens que fan silenci escoltant el silenci d'un altre nen, no?
I fan tot silenci?
Fan silenci.
En general, sí, sí, a vegades el curiós és que hem fet pujar els més pillos, això ens ho han dit després, els mestres, i s'ho fan molt bé, es queden així impressionats.
O per exemple també amb el diapassó, hi ha un moment que traiem un diapassó i fem escoltar el so del diapassó, i la veritat és que
és un so
tota la
petit.
Sala es manté en un silenci profund i bonic, molt bonic.
És un espectacle que acosteu sobretot a escolars, és a dir, que els porteu molt a les escoles?
Sí, perquè és molt pedagògic, pedagògic de música i pedagògic d'aquest valor que ara li diuen el mindfulness, no? De la calma i l'eufor. Doncs,
l'hem d'anar retrobant tots.
Sí, sí. Per això, bàsicament, ha sigut a les escoles, però també a centres cívics,
sí,
al carrer.
I al carrer també l'hem fet moltes vegades, sí, sí. I ens van seguint, ens van seguint. També hi ha alguns gags i això també, doncs això també és molt interessant i molt atractiu. Per
nens de quines edats diries que són?
Ara, aquí, en aquest espectacle que s'han posat a la sala, ens l'han posat de 2 a 8 anys. Sí.
Però els més grans ho poden sortir. De fet, els adults també disfruten, perquè quan actues en una sala o així, el públic et ve és un infant i 2 o 3 adults. Mm. Llavors has d'agradar als adults. Llavors les bromes i alguns gags fan riure amb ells, els grans.
Clar, això és molt important, no? Quan fas música... recordo que tenia un dia algú que a l'estudi però deia la música infantil, deia no, fem música familiar, clar, no, els pares també hi venen.
Clar,
sí,
clar,
sí. Vull dir, has de pensar en tots els públics, no?
Sí. I ells ho passen bé, per això tornen... A veure l'espectacle, encara que l'hagin vist o així, els agrada participar i veure, sobretot el que els pares els agrada molt és veure com els seus fills disfruten també, no?
Mm-hmm. I s'entretenen, no?
Això mateix.
I que hi hagi també una mica de moralina al darrere, n'hi ha en aquest espectacle?
Sí, molt.
Bueno, és el tema d'això, d'escoltar el silenci.
I el pacifisme representa la no violència, diguem, perquè hi ha un caçador que es converteix, trenca l'escopeta i la converteix en una trompeta, no? Llavors juguem una mica amb coses d'aquestes de que respectar la natura i respectar uns als altres
i de l'amistat,
Mm-hmm. Com serà l'espectacle de celebració o la celebració que heu previst per al dia 28?
Bueno, de fet, l'estem preparant amb molta il·lusió. De la manera que l'hem organitzat és, primer farem un passe de l'espectacle. Aquesta vegada ens acompanyarà un músic, el Pol Aumedes, amb l'acordió diatònic. I llavors hem convidat a amics que ens coneixen ja des de fa molts anys i que parlaran una mica també de l'evolució d'aquest espectacle, que són el Jordi Marduix, de Titella, el Titelles Marduix, l'Agustí Coll, que és de La Xarxa, la mateixa Eulàlia Rivera, que és la
directora de la sala,
i la Salut Arruell, que està en aquí a l'Estruc.
Mm-hmm. I després hi haurà una mica de festa, una mica de pica-pica, mm-hmm. La brindarem en cava i música. També hi haurà un altre dels acordionistes que ha tocat amb nosaltres, és la Mònica Solà, amb una de les filles que toca el violí. Hi haurà una mica de música i farem alguna dansa.
I el Xavi
de Rius, la bateria.
Mm-hmm. Per què a la sala? I per què a Sabadell? Teníeu pensat que havia d'anar a Sabadell? Ha estat una casualitat?
Bé, vam començar la gira aquesta allà a Gràcia, a la Festa Major de Gràcia, a la plaça del Diamant. Llavors l'hem anat fent en diferents escoles i centres i això, i acaba, diguem, aquest any de celebració a la sala, que ja hi havíem actuat un parell de vegades, una amb la Núria i una altra amb Contes de Nadal, i el fet que ells ho volguessin fer també com a cloenda de l'any del curs aquest de teatre, doncs, amb ells els hi fa molta il·lusió i nosaltres també.
I fer-ho Sabadell és especial per vosaltres? O sent un grup que gireu tant?
Bueno, perquè també som de Sabadell i clar, també tenim moltes amistats aquí a Sabadell.
I família, sí.
I fa il·lusió fer-ho amb els familiars, amb els amics i algun promotor també.
Però clar, realment entenc que els Bufanúvols amb tants anys de trajectòria deu haver-hi molts llocs que us sentiu molt vostres,
sí,
no?
Com Castellà i Menorca, sí. També, que hi vam viure.
Sí.
No? I llocs i sales i espais, no? Que sentiu que hi heu actuat moltes vegades, no? Això sí. També deu ser maco, no? De dir, torno a un lloc, no?
Sí.
I vaig veient l'evolució de l'espai.
Sí.
Quants anys fa que els Bufanúvols sou de l'escenari?
Doncs sí, 30 anys. Vam començar amb aquest espectacle i hem anat seguint.
I a banda d'aquest espectacle, n'hi ha d'altres que hagin marcat molt la vostra trajectòria?
Sí.
Els espectacles de danses, que bàsicament aquests els muntava la Carmina, amb danses tradicionals, que aquests són més d'animació al carrer. I llavors també ara hem fet uns quants que han anat molt bé, que han sigut el Micaïr i les 3 preguntes, que és un conte de Tolstoi preciós. Llavors un altre d'Isaac Bashevis Singer, que és el Guardià de la nit, que és un conte d'origen jueu, que, que també ens ha agradat molt, que hi ha molta música klezmer i això. I ara aquest Contes del Perú que hem creat aquest any, la Carmina ha fet el guió. De fet, la guionista normalment és la Carmina i és la que té les idees últimament amb aquests contes que ets dic, i el de Contes a Perú sobretot, que el vam fer a partir d'un viatge a Perú, que hi tenim una filla i vam quedar emprendats de la Pachamama i del Machu Picchu i de les llames i les alpaques i tot el món aquest inca. Doncs n'hem fet un un espectacle.
Sí, de dos contes, un recull de dos contes inques.
I ara l'estem fent bastant per aquí al Vallès, sí. I això l'hem fet molt.
I us agrada anar a buscar allò, contes tradicionals i portar-los al dalt de l'escenari normalment?
Sí, sí, ens agrada molt, sí, sí. I, bueno, aquests dos que ha comentat el Pau són d'autor, que els autors ja també els ha comentat, i també està bé perquè el guió ja et dona, vull dir, ja et dona una certa categoria, no?, el fet de tenir un guió d'un autor així reconegut i que ha escrit bé.
Sí, perquè, per exemple, el de Tolstoi, la gent no ho coneix i és un gran contista, n'ha de tenir diversos llibres de contes que ell els feia perquè deia que la millor manera d'educar els nens de la seva casa, que tenia molts pagesos, allà hi havia infants, la manera d'educar-los era a través dels contes tradicionals aquests.
Clar, que els contes són una gran manera d'arribar als nens, no? A dia d'avui, encara ara, no?
Sí, 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 té una força, allò, hi havia una vegada ja els nens tots embadalits. A part de que un discurs teòric, la gent no se'n recorda, en canvi d'un conte segur que se'n recorda de la seva trama i el seu final.
I a més, nosaltres sempre incluïm cançons i músiques, i això es fa que estiguin... estiguin molta atenció i també els fem participar molt, picant de mans, aixecant els braços, i això fa que els nens estiguin molt, molt atents a tot el que els expliques i tot el que està passant en el conte mateix.
Clar, i com treballeu les cançons? Com creu les cançons que s'adaptin als espectacles? És a dir, clar, entenc que quan tens un conte clàssic, no?
Sí.
Ha de ser... És fàcil? Us parla el conte, pràcticament?
Home, ara vam tenir la sort que vam participar en una gravació d'una associació que es diu Reveig, que fan activitats per nens discapacitats, i això hi van voler gravar tota una sèrie de cançons, i ells ens van donar aquest repertori i nosaltres el vam assajar i també hem fet un CD per ells, i resulta que aquelles cançons moltes són en castellà i ens han anat molt bé per fer amb el conte del Perú, que lligaven, sí, molt perquè parla dels animals, dels cavalls, parla del món dels pagesos, i això ens ha agradat molt.
I nosaltres sempre incluïm cançons i músiques tradicionals, perquè tenim una mica la idea de que quan una música ha perseverat al llarg dels anys és perquè té alguna cosa bona que capta l'atenció. Llavors acostumem a agafar això, cançons tradicionals i músiques tradicionals, per aquest motiu.
Mm-hmm. I d'aquesta manera, no, també les acosteu als infants, a vegades músiques que a dia d'avui sembla que anem a buscar coses molt estranyes, no, per posar-los als petits,
sí.
En realitat la música tradicional és la que compleix aquestes funcions.
Sí. No? Nosaltres diguem ara el fenomen del pop petit o la d'Amaris, que fan cançó de creació nova, que està molt bé, però nosaltres, diguem, ens hem especialitzat tant en danses com en contes com en cançons d'arrel tradicional de diferents cultures, i ens ha anat bé, ens ha agradat molt.
Sí. I heu vist una certa manera diferent de fer en els nanos? Perquè, clar, 3 dècades en l'escenari vol dir que heu vist com a mínim 3 generacions,
sí,
si compteu allò cada
sí,
dècada d'una generació.
Sí, trobo gent jove de 20 anys, dius que vosaltres sou la meva...
El referent
de quan era petit, no? Recordo anar a veure espectacles i sempre es trobava a nosaltres. No?
I heu vist una certa evolució en la manera de fer dels nens? A l'hora de veure espectacles infantils?
Jo crec que no, eh? Jo crec que no. Que sempre el nen es motiva i participa de la mateixa manera. Sí, amb això no hem vist diferència.
Com el potser són una mica més moguts, necessiten més inputs, no? Però així és com, per exemple, hi ha gent que fa espectacles que hi ha vídeos, hi ha projeccions, jo trobo que està bé, però representen ara, som, en aquest sentit, som clàssics i creiem molt en la força de la paraula i del gest i de la música en directe. I això els capta molt, perquè de pantalles ja hi estan tot el dia, en pantalles. No,
no, clar, és que us ho preguntaven aquesta línia, no? Nens, sí, que avui dia estan acostumats a estar, nens i adults, parlem, enganxats, sí, a la pantalla, ja sigui el mòbil, l'ordinador, les tauletes, el fet de que algú els parli sense res més, no?
Sí, i participen molt,
I participen i volen pujar a l'escenari i tocar els instruments, sí, i els que no els han tocat durant l'espectacle, just acaba, a la que en girem, estan tots en allà a la taula on hi ha els instruments perquè els volen tocar. Diguem, no és virtual, no és una pantalla que toques només amb el dit, sinó que és real.
Per tant, vol dir que en realitat els nens segueixen sent com els nens de tota la vida, no?
Sí, jo crec que
volen,
sí,
que som nosaltres els que posem altres coses.
Clar, perquè al final l'aparell aquest qui els hi compra són els pares, vull dir que som els adults que ho fem.
Som nosaltres els que els hi posem altres coses pel mig. Parlàveu de les danses també, un altre aspecte molt important i de reivindicació. En el cas de les danses també voleu reivindicar allò de ballar per passar-nos-ho bé?
Sí, tant. I a més és que els nens disfruten moltíssim ballant. sí.
Clar, el que fem és ballar, però ballar amb unes coreografies molt senzilles, però que la Carmina, que és més treballadora, les ensenya.
Sí.
I això s'ha perdut una mica. Bueno, hi ha els esbars i això, que sí que ho fan, però així com a Irlanda, o els jueus encara ballen dansa tradicional, tota la gent en general, quan fan una festa, doncs aquí s'ha perdut, i en canvi quan ho fem i la Carmina els ensenyem aquests balls, s'ho passen pipa, rotllanes de 3 o 4 cadenes, cercles.
Sí, inclús també això que ha comentat el Pau, de que bueno, una de les nostres filles havia estat a Escòcia, també va ser molt bonic perquè ells eren violinistes i alguns dels músics d'escocesos un dia es van reunir i van anar a una platja i van portar els instruments i allà es van posar a ballar danses tradicionals escoceses. I la veritat és que era, vosaltres vam veure algun vídeo i era molt bonic veure com tots estaven ballant junts la mateixa melodia. I va ser molt bonic. I una manera també d'acabar l'estat aquella també va ser després d'un concert, també com que ells ja ho tenen com molt arrelat dintre la seva cultura, doncs es van posar a tocar danses i tots van participar en aquesta última festa que van fer.
Però potser aquí sembla que hem perdut una mica, no?
Sí.
Això de ballar i de la dansa.
Sí, una mica
més. Quan hi se salta,
sí.
Es bota, es donen aspectes,
sí, sí,
no?
Sí.
Quan toca el xarango o els catarres.
Sí. Però en canvi, quan ho ensenyes, també veuen que s'ho passen bé. I la veritat és que nosaltres això, bueno, ho hem escampat per tot i ens ha donat molt bon resultat.
Sí, hi ha llocs que encara ho mantenen, a Barcelona, a la plaça del Rei, des de fa més de 30 anys que fan danses tradicionals, i la plaça del Rei es posa a tope, ballant a Girona també el Pont de Pedra, a Lleida també,
Santa Coloma de Gramenet.
Hi ha grups que continuen cultivant aquestes danses, no ensenyen i tothom s'apunta a ballar. I és una bona manera de fer amics, perquè llavors fan balls a canvi de parella i tot això, i els fas interactuar més.
I d'aquesta manera, a més, arriba Sant Jordi, no? Se s'ajunta la celebració,
sí,
de Sant Jordi, que entenc que Sant Jordi ha de ser un dia de molta feina per vosaltres,
sí,
també.
Sí,
sí, el tenim...
El lligat de l'any passat.
Poguéssim fer-ho tots, perquè ens han creat, sí, per moltes coses, però clar, ja teníem una escola que ens havia demanat, i farem matí tarda.
A Sabadell, eh?
A Sabadell, sí. Sí, això se'ns va bé, que s'apropa.
I el 28, doncs, els tenim aquí, a la sala, gaudint d'aquesta celebració de les tres dècades, del País del Silenci. Pau Torruell, Carmina Mas, moltes gràcies per haver vingut a la ràdio.
A vosaltres.
Us acomiadem amb una de les músiques que ens heu fet arribar de les vostres creacions.
Sí.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. I esteu tots convidats a venir.
Gràcies.
Gràcies.
Amb Mireia Sanz.